Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky, com proven aquests anys? Ui, ja l'hem felicitat, eh?
Sí. Bueno, proven.
Proven. Molt bé.
Esperem que en puguem fer forces més.
I tant que sí.
Sempre, com deia aquell, amb il·lusió. Alegria,
sempre.
Il·lusió.
Sempre.
Doncs sí, moltíssimes gràcies a tots els amics, a les amigues, a la gent, a la família i a tothom doncs, que s'han recordat d'aquesta data, eh? Content i feliç.
I tant que insisteixo. Sí, home, i a bufar les espelmes, eh?
Moltíssimes gràcies.
Però d'una en una.
Doncs tindria una feina tremenda. No sé si podria... No, escolta, ja no sé si tinc tanta bufera.
Sí, home, i tant.
Bé, avui començarem pel tema de les audiències. Ahir ja ho dèiem, que el Hormiguero arribava als 3.000 programes. Mm. I la veritat és que ho van celebrar d'allò bé, però força bé, perquè l'espai doncs, va tenir ni més ni menys que 2.512.000 espectadors d'audiència. És el més vist a la televisió ahir, dia 27. 3.000 programes, que el regal doncs, va ser aquesta audiència brutal i el, diguem-ne, el programa amb més ampli amb audiència des de que té la competència directa amb la Revuelta. El show de Pablo Motos, doncs, té un avantatge amb unes dades brutals, més un 7,8 en punts, com en estricta coincidència, perquè hi ha moments que coincideixen amb horari, que és més 6,8, el que demostra doncs, que aquest dia especial va ser doncs, un èxit per El Hormiguero i per Pablo Motos.
Clar, i tot l'equip, eh?
I també que demostra que aquest programa, a banda dels 3.000 programes, pues té corda per rato.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Jo, Marc Miralles, com sempre, benvingut, ben retrobat. Ens agrada molt, ja ho saps, i a tu també, eh?
Estem però avui no podia fallar
juntet.
Per l'aniversari del Ricky.
Home, clar.
No podia fallar.
Sí, esclar, t'he vingut a veure. Però no t'has tirat les orelles encara, el Joan Marc, no?
No m'has tirat de les orelles encara, no me les has tirat. Avui amb el Joan Marc Miralles, amb el seu particular univers, que no deixa també a la vegada també l'univers de tothom, però ell se'l mira d'una altra manera.
Totalment.
Hem de celebrar els 125 anys de l'Espanyol de Barcelona.
No.
I diu, aquesta setmana parlarem de nou del 31 Atlas.
No, 3i Atlas.
Ah, 3i.
És una i, és una i.
És que em pensava que era un 31.
No, és una i.
És una i.
No, però ho he sentit en d'altres ràdios, això de 31, i en d'altres teles.
Clar, és que normal, 30,
sí.
O sigui, 3 injecció Atlas.
Sí, 3 injecció. 3 interestel·lar,
sí.
Perquè és el tercer objecte interestel·lar que hem detectat que creua el nostre sistema solar, per això es diu 3i. Atlas, perquè és el telescopi o la xarxa de telescopis que ho va descobrir a l'1 de juliol d'aquest any, és un objecte que es va descobrir fa poc, ho va descobrir l'Atlas que està a Xile, perquè d'Atlas n'hi ha diversos, n'hi ha una a Sud-àfrica, n'hi ha una a Xile, n'hi ha una a Hawaii, n'hi ha una a Austràlia, n'hi ha diversos.
I on tinc una casa d'Atlas.
Aquesta xarxa Atlas són telescopis robòtics que estan fets per detectar asteroides que podrien ser potencialment perillosos per la Terra, però també detecten moltes altres coses, en particular detecten cometes. Hi ha hagut diversos de cometes que han estat detectats per la xarxa Atlas, però aquesta vegada ha detectat un cometa, perquè és un cometa, que ve de fora del nostre sistema solar. És el tercer objecte, com he dit. El primer va ser el famós Oumuamua, que en vam parlar ja fa un temps. Després hi va haver un cometa que era el 2i Borisov,
Borisov.
Que va ser un cometa que també es va detectar, em sembla que va ser el 2021, i aquest, el 3i Atlas, que s'ha detectat ara el 25, és el més gran i el més ràpid de tots aquests objectes interestel·lars que s'ha detectat fins ara, i quan es va detectar estava encara força lluny, passant l'òrbita de Júpiter, i s'ha anat acostant a nosaltres, i demà mateix, 29 d'octubre, arribarà al punt més pròxim al Sol, que en diuen el periheli, i això també ha desfermat una quantitat increïble de rumors a la xarxa, i a tot arreu, bueno, perquè l'altre dia fins i tot estava escoltant la versió RAC1 del Toni Clapés, i va sortir un enginyer explicant que podria canviar de direcció i anar cap a la Terra i destruir la Terra, unes coses... Hi ha hagut, persones que han, començat a fer córrer aquests rumors. En particular, hi ha hagut un científic, un astrofísic, un col·lega meu que ho conec prou bé perquè vam coincidir moltes vegades en diverses conferències d'astrofísica, que és Levi Loeb, que és un dels directors del Centre d'Astrofísica de Harvard, i que ja es va interessar de manera molt especial a Oumuamua. Ell tenia una teoria que l'Oumuamua podia ser no un objecte natural, sinó un objecte artificial, una sonda que ens venia a visitar. Va escriure fins i tot un llibre i se li va fer molta publicitat. A partir d'allí, i amb els diners que va fer amb el llibre, va muntar una espècie de grup d'investigació d'aquests objectes que ens visitaven, perquè, a veure, que n'hem detectat tres, perquè la nostra capacitat de detectar objectes ha augmentat de la manera que han augmentat el número de telescopis i els camps que aquests telescopis poden observar. Però d'objectes interestel·lars segurament n'han creuat el nostre sistema solar, on creuen cada any 3 o 4 o 5, el que passa que no els veiem, perquè la majoria són petits, són rocosos, no fan llum, no es veuen. També la nostra capacitat d'observació fins ara era força limitada. Ara comencem a tindre molts telescopis en càmeres de gran camp i doncs observem, mira, ara mateix, ara fa uns mesos, es va posar en marxa el Vera Rubin, que observa tot el cel de l'hemisferi sud amb tres nits. Cada tres nits observa tot el cel. És a dir, això fa que puguis detectar objectes que et creuin o tinguis més capacitat de detectar objectes interestel·lars que et creuen al sistema solar.
Però, Joan Marc, tot el cel, si té límits al cel?
Sí, 180 graus. Tot el cel.
Sí, 180.
Bueno, clar, és tota la...
No, 180 graus no, perquè hauria de ser 360.
360 graus, però només de l'hemisferi sud.
És una part del cel.
Una part del cel, sí, sí. La part del cel. Ens falta a l'hemisferi nord tindre una cosa similar, però la tindrem aviat també, a l'hemisferi nord. Aquesta capacitat d'observar el cel, la tenim des de fa molt poquet. És per això. Ara comencem a veure aquests objectes interestel·lars. Ara ha tocat a 3i Atlas. És un cometa que no és, i ho vull tornar a repetir, no és perillós per la Terra. Ara, demà, passarà a uns 202 milions de quilòmetres del Sol. És que ni s'hi acosta el Sol. No s'hi acosta el Sol. Però de nosaltres passarà a més de 260 milions de quilòmetres. Això serà el... 268 milions de quilòmetres el 19 de desembre. Això serà el punt més pròxim que s'acosti a la Terra. Sí que va passar molt a prop de Mart, va passar a 30 milions de quilòmetres de Mart. I també passarà a prop de Venus, a 100 milions de quilòmetres de Venus. 100 milions de quilòmetres és força quilòmetres.
Però, Joan Marc,
53 de Júpiter.
Però, Joan Marc, com un tio va amb un programa de ràdio i diu una bestiesa com aquesta?
Perquè Levi Loeb ha dit que el millor ara, quan giraran el Sol, farà una maniobra de rectificació i anirà en direcció cap a la Terra. Canviarà la seva trajectòria. A veure, si fos una nau espacial,
Encara.
Encara, i si fos una nau espacial, i jo fos el capità d'aquesta nau espacial, sí, no esperaria arribar al Sol per fer aquesta maniobra, i menys a la distància que es troba del Sol, perquè està molt lluny del Sol. És veritat que ha guanyat velocitat, però vaja, si jo volgués visitar la Terra i dir aniré a més en direcció de col·lisió cap a la Terra, passaria molt més a prop del Sol per guanyar encara més velocitat, i quan sortia en direcció de la Terra, que els de la Terra no tinguessin temps ni de reaccionar. Perquè si no, clar, és que si ara gira en direcció cap a la Terra, tindrem dos o tres mesos per reaccionar, per fer qualsevol cosa. Però, sí, sí. Però en fi, són especulacions que jo entenc que Levy Loeb ara té muntat tot aquest grup d'investigació, i el que li interessa és fer el més de soroll possible i tindre la màxima exposició mediàtica possible, perquè això també li fa entrar diners, perquè té gent que li dona diners perquè segueixi aquestes investigacions, diners privats, no diners federals, perquè no crec pas que el Trump li estigui donant diners per fer aquest tipus d'investigació, però sí, clar, si tens exposició mediàtica és més fàcil recaudar diners que no pas si no la tens. Aleshores has de fer aquest tipus d'afirmacions que després la gent recupera, modifica, i com que ja sabem que a la xarxa hi ha tota mena de gent disposada per obtenir rèdits, per tindre molts likes i molta difusió, que també us hi aporta diners, pues s'inventen tot tipus d'històries. Després arriben mitjans tradicionals que no verifiquen la realitat d'aquestes històries, o que també tenen ganes de tindre una audiència, i sabem que tot el que és sensacionalista dona audiència,
sí,
i pues fan aquest tipus, o donen corda en aquest tipus d'afirmacions sense... Bueno, també sabem que Oversió a vegades s'ho agafen una miqueta
de conya.
Eh?
No, mai tant, i tant.
No s'ha d'agafar tot el peu de la lletra.
Habitual del
però, mateix. Però a mi em va semblar que donar aquest tipus d'informació sense posar-ho en context donava peu a que més gent difusés aquest tipus d'informació a les xarxes. Quan la realitat és totalment diferent. És a dir, el 3 i Atlas s'està comportant com un cometa molt similar als cometes que tenim, que ens visiten regularment, que venen del nostre sistema solar. És veritat que aquest va molt més ràpid, perquè és un cometa que ha agafat velocitat en el seu viatge a través dels estels, no sabem exactament d'on ve. És veritat que té una trajectòria curiosa, bueno, és a dir, que ve més o menys en el mateix pla que els nostres planetes, que els planetes, la Terra, Venus, Mart, giren al voltant del Sol, i a més bé ens ataca de manera retrògrada. És a dir, nosaltres girem en un sentit, que és el sentit de les agulles, contrari a les agulles d'un rellotge, i ell ens ataca de l'altre costat. I té un petit àngul de 5 graus només sobre el pla de l'eclíptica. Però vaja, a veure, entre les possibilitats, això és com dir, quina possibilitat hi ha que surti en la loteria de Nadal el número 1? Pues les mateixes que hi ha que surti el 50.226.
Clar, per exemple.
Pues quines possibilitats hi ha que arribi un cometa i que tingui un àngul molt petit sobre l'eclíptica? Pues les mateixes de que tingui un àngul molt gran. Les possibilitats són les mateixes. Bueno, pues ha tocat. Bueno, pues sí, ha tocat.
Què fa que un cometa, per exemple, es desplaci?
No, la gravetat.
La gravetat.
Sí, la gravetat. A veure, aquest cometa segurament es va formar en un sistema solar que no sabem exactament on para. Hi ha especulacions que ve del disc espès de la nostra galàxia per l'àngul que té d'atac, però pot haver estat desviat diverses vegades, és a dir, que no ho sabem exactament. Quan el cometa va sortir del seu sistema solar ja va ser perquè va tindre una empenta, és a dir, li van donar una velocitat. potser va ser una col·lisió amb d'altres objectes o perquè es va acostar massa en el sol i aleshores l'efecte que en diuen l'efecte boomerang o l'efecte rebot, o passar al costat d'una massa molt gran com és un estel, pues et dona velocitat i aquesta empenta va fer que sortís del seu sistema solar. Potser ha passat en d'altres sistemes solars i ha anat guanyant velocitat durant el seu viatge. Pues això ara fa que tingui una velocitat, quan no està dintre del nostre sistema solar, d'uns 58 km per segon, que són uns 200.000 km per hora. A l'acostar-se al Sol ha anat guanyant velocitat i demà arribarà a la seva màxima velocitat, que són uns 68 km per segon. Després, quan s'allunyarà del Sol, pues anirà perdent part d'aquesta velocitat. Però com que a l'espai no hi ha res que et freni, aquesta velocitat guanyada la perdrà amb molt de temps, i després potser la tornarà a guanyar amb un altre, quan torni a trobar un altre estel, perquè sortirà del nostre sistema solar. Però telescopis d'arreu del món l'han estat observant aquests darrers mesos, des del mes de juliol. Ara no es pot observar perquè, a més, mala sort per nosaltres, el seu periheli es farà quan nosaltres estem en conjunció amb el Sol, és a dir, que es farà de l'altre costat del Sol que nosaltres estem veient. Està de l'altre costat. Llavors, ara mateix no ho podem observar, o podrem començar a observar d'aquí una setmana, un parell de setmanes, quan sortirà de darrere el Sol i començarà a ser visible pels telescopis terrestres. Evidentment, hi ha tot de sondes que observen el Sol que ho podrien observar si volguessin. Comportament de cometa total: té una coma, que és a l'atmosfera del cometa, que aquesta coma es produeix perquè quan el Sol el calenta fa que deixi anar tot de gasos, i això fa que una espècie d'atmosfera al voltant del nucli, que no sabem quina dimensió té perquè ens ho amaga aquesta atmosfera. Les especulacions que hi havia, basades en les imatges que tenim, li donaven una dimensió entre els 300 metres i els 5 quilòmetres, és a dir, que realment no ho sabem. No. Però aquesta coma, sabem que hi ha molt diòxid de carboni. El diòxid de carboni és el gas que hi ha a l'aigua amb gas. Hi ha aigua, hi ha monòxid de carboni. És tot, segurament és una bola d'aigua amb gas gelada. Llavors, quan el calenta el Sol, aquest gas surt,
és un glaçó,
l'aigua, el gel es fon i doncs també provoca el vapor d'aigua, i fa un, com un psh, quan obres el quan obres una botella d'aigua en gas, fa psh, pues aquí ho calenta el Sol i, i deixa anar jets de gas, que van cap al Sol, que és normal perquè quan calentes una cosa, pues deixa anar un jet cap a la direcció on ve l'escalfor, després amb el vent solar se'n va cap a la cua, perquè també té una cua. Hi ha moltes informacions a les xarxes que diuen, no, és que veieu que és una nau perquè no té cua. No? Bueno, clar, quan el primer vam veure que estava a l'òrbita de Júpiter, estava tan lluny del Sol que encara no es veia la cua. Però el mes d'agost, quan ho va observar el James Webb i d'altres telescopis de la Terra, i que estava molt més a prop del Sol, pues aleshores ja s'hi veia una cua de més de 100.000 quilòmetres.
Mare meva!
No és una cua petita.
I a
mesura que ha anat acostant-se al Sol, la cua ha anat creixent, que és un absolutament un normal. Però tot i així, com que passarà a 200 milions de quilòmetres del Sol, no és com un cometa que passa a 20 milions de quilòmetres o 30 milions de quilòmetres, que aleshores tens unes cues enormes perquè hi ha molta pressió de la radiació solar. No, aquí està a l'òrbita. Està passant, perquè us doneu una idea, a una òrbita que està entre la Terra i Mart. Ha creuat l'òrbita de Mart, però no ha marxat massa de l'òrbita de Mart, una miqueta més interior, i tornarà a sortir de l'òrbita de Mart. És a dir, ni s'acosta a l'òrbita de la Terra. Imagineu-vos ho lluny que està del Sol. Està més lluny del Sol que nosaltres, del Sol. Nosaltres estem més a prop que el
cometa. Estem més a prop
del cometa. Sí, estarem sempre més a prop que el cometa del Sol. És a dir, que passa lluny del Sol. No és un, si tu volguessis visitar el sistema solar i si és una nau espacial, no passaries tan lluny. T'acostaries al Sol per veure Mercuri, per veure Venus, per veure la Terra. No, però aquest passa, el que ha passat més a prop ha sigut de Mart, que bueno, l'ha fallat de poc, 30 milions de quilòmetres, però és relativament poc.
I aquestes cues tan immenses, tan llargues, tan, diguem-ne, sempre es conserven o es van...
No, a mesura que s'anirà del sol, anirà perdent aquesta cua.
Va perdent la cua.
I la cua es va orientant en la direcció contrària, és una cua antisolar, que està feta bàsicament de pols, perquè aquesta aigua o aquest gel que forma el cometa és brut, està barrejat amb elements metàl·lics, en particular aquí s'ha detectat níquel, el que no s'ha detectat és ferro, no se sap ben bé perquè no s'ha detectat ferro, segurament perquè ja ha passat per molts altres estels i ha estat cuinat bastant i el níquel s'ha conservat i el ferro potser ja l'ha perdut tot el ferro que tenia. Yeah. Depèn també d'on es va formar, que potser era pobre en ferro en el lloc on es va formar i en canvi era ric en níquel. Això pot passar.
També es pot enfondre, no?
El ferro, bueno, el ferro, si s'ha acostat massa amb un estel, el ferro té una temperatura de sublimació que pot ser més baixa que la del níquel. El níquel es pot haver conservat i, en canvi, el ferro es pot haver sublimat, marxat amb vapor de ferro perquè s'ha acostat massa amb un estel o diverses vegades i l'ha perdut tot. No, això no ho sabem, no ho sabem. Però, per exemple, hi ha coses molt similars als cometes del nostre sistema solar, com el cianur. El cianur tenim... detectat també que té cianur. Una altra cosa que s'ha dit és que s'havia posat en alerta el sistema de defensa planetari. No és veritat.
Això on està
el sistema de defensa planetari és un sistema que té la ONU. En cas de que hi hagués un asteroide i que tingués possibilitat, hi ha un sistema d'alerta en el qual s'activen no sé quins mecanismes exactament, però bueno. No, què ha passat aquí? Que hi ha hagut un grup, que és la Xarxa Internacional d'Avisos d'Asteroides, que el 2024, abans de que es detectés aquest cometa, van dir que s'havia de fer exercicis per observar trajectòries de cometes que poguessin ser potencialment perillosos, en el moment que hi hagués un cometa perillós, tindre aquesta xarxa preparada per fer les observacions per deduir la seva trajectòria. Doncs han dit que agafaran com a exercici aquest cometa, que serà observable a partir del mes de novembre fins al mes de febrer, i doncs poder anar observant-lo i deduir la seva trajectòria i que tota la gent que està dintre d'aquesta xarxa pugui participar. També faran un taller informatiu el 10 de novembre per preparar la gent que està dintre d'aquesta xarxa. Bueno, això es va anunciar i llavors hi ha la gent que s'ha activat el sistema de defensa planetari. No és veritat, no s'ha activat el sistema de defensa planetari.
Tenim prou, tu.
Que la NASA amaga imatges.
Ah.
No, la NASA no amaga imatges. El que passa que la NASA, com tot el reste del govern federal dels Estats Units, està tancat des del dia 1 d'octubre, que el senyor Trump us ha deixat sense pressupost al govern federal.
Que fort,
I el Congrés dels Estats Units no es posa d'acord en votar un pressupost, i doncs la NASA està tancada, no actualitzen les webs de la NASA.
Ostres.
I doncs no surten imatges noves per la NASA, però per la resta de telescopis que han estat observant, en surten. Ara no en sortiran perquè, evidentment, ara mateix no es pot veure des de la Terra.
Tremendo, que deixi de funcionar la NASA. Tu.
Bueno, sí, deixa de funcionar perquè... El que deixa de funcionar són les webs i les xarxes socials de la NASA, perquè no hi ha pressupost, perquè la gent no està pagada. No hi ha pressupost, la gent no paguen a la gent.
Clar.
I mira, si l'altre dia van dir que els militars, hi havia un que havia fet una donació de 100 milions de dòlars per pagar-los els sous, perquè si no el Pentàgon també estaria tancat.
Mare.
Com dius ara? Tot el govern federal està tancat. Ara mateix no pots visitar museus ni parcs nacionals als Estats Units perquè estan tancats.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Per final, com sempre, musical. I avui volem recordar que fa 3 anys que ens deixava Jerry Lee Lewis. Moria d'una pneumònia, aquest gran pioner, un dels grans pioners de la història del rock and roll, tenia 87 anys.
Gran bola de fuego, eh?
Ah, això mateix.
El gran Jerry Lewis, aquell home que no parava quiet, tocant el piano, aixecant-se, una cosa realment espectacular. Bé, i avui marxarem amb un grup de música... Bueno,
country, sí, rock sureny.
Rock sureny, exacte. Sí. A mi és un dels grups, tot i que el seu líder és molt, però que molt conegut, és un músic que va néixer un dia com avui, de l'any 36, es diu Charlie, bueno, es deia Charlie Daniels, i va muntar la banda, i la veritat és que la discografia és excelsa, d'aquella extensa, meravellosa, si t'agrada doncs aquest tipus de música. Jo crec que és per disfrutar-la. Uh-huh. A més, bueno, la música country, vulguis que no...
A mi no em desagrada.
No, li agrada moltíssima sí. gent, i ja no dic solament això, sinó inclús ballar-la.
Home, sí, el line dance, tu. Així que acabarem amb Charlie Daniels Band i una peça que porta per nom The Devil Went Down to Georgia. Tornem demà. Gràcies.
Adéu, a disfrutar-la.
Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind, and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Opened up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, there's your dog back, no child, no." The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been." He played, "Fire on the mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, I'm picking out dough. Granny, where your dog bite, no child, no.